Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De l'abús sexual i del maltracte vers els infants no se'n parla, o se'n parla molt poc, perquè encara és tabú. I avui en volem parlar, a través del projecte Els secrets dolents jo no els guardo, que la cooperativa vilafranquina d'acció social Somriu ofereix a les escoles de l'Alt Penedès. La Ruth Marrugat és psicòloga i presidenta de Somriu. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també comptem amb la Lia Marrugat, responsable de creació de projectes de la cooperativa. Benvinguda.
Bon dia, merci.
Un ajut de la Fundació PINAE ha permès que aquest projecte comenci a caminar, però com comença? Com arrenca tot plegat?
Doncs aquest projecte, diguem que ve d'uns quants anys endarrere. Jo com a psicòloga vaig tenir l'oportunitat de formar-me a la unitat que hi ha a Sant Joan de Déu, ja fa uns quants anys, que, bueno, que tenen a infants, no?, que han patit situacions d'abús sexual. I bueno, va ser una època dura, perquè el primer cop, no?, que em trobava amb aquesta realitat. I a partir d'aquí vaig decidir que dintre de la meva professió, sempre que pogués, pues, posaria el meu granet de sorra amb això, no? Llavors, això ha anat com evolucionant, jo també m'he anat formant, fins que fa uns mesos ens van convidar a participar en un cinefòrum que estava centrat en l'abús sexual, no només infantil, sinó en l'abús sexual en general. I allà va ser el moment de dir, doncs, anem a materialitzar el projecte per fer-lo directament amb els infants, perquè fins llavors la meva feina havia estat més formar equips docents, acompanyar equips docents. I allà va sorgir el primer taller. Va funcionar molt bé, ens va semblar que, bueno, que es podia anar extenent a altres llocs. També ho vam poder fer en una escola, també va funcionar molt bé. I llavors vam veure la convocatòria de PINAE i vam pensar que sí, bueno, que realment, doncs, amb el que ells demanaven per presentar-se, doncs, complíem els requisits i podia ser un projecte molt interessant per poder-lo fer. I ens vam posar les piles en això i mira, i ara, doncs, molt agraïdes de ja estar fent-ho, diguem.
En matèria de visibilitat, hem guanyat una mica, vull dir, quan tu entres en contacte per primera vegada a Sant Joan de Déu fins aquí, en aquest temps s'ha guanyat una mica, està més sota el focus, o estem, si fa no fa igual?
Jo crec que se'n parla més. Penso que és un tema que cada cop s'està veient més, que hi ha una necessitat. Inclús, bueno, la Generalitat també ha fet uns centres específics, si vols després en podem parlar una mica més, però el que no canvia són les estadístiques. Llavors se'n parla més, però diguem que tenim el mateix percentatge d'infants que pateixen aquestes situacions de victimització.
Ara que parlaves d'estadístiques, les xifres són xifres i són fredes, però sí que ens permeten veure una miqueta la radiografia, no? Què diuen de la incidència dels abusos o del maltractament vers els infants?
Doncs són dades properes a una pandèmia, pràcticament, perquè tenim infants. Bueno, es parla de que una de cada quatre nenes i un de cada cinc nens.
Hi ha més incidència entre les nenes.
Entre els nens. O sigui,
aviam, torno.
Ai, perdona. Una de cada quatre nenes i un de cada cinc nens, sí, tenies raó. Tenim dades del 2020, dades extretes de la web de la Generalitat, que parla de 1.129 denúncies per delictes sexuals amb menors. Això no vol dir que siguin tots els que hi han hagut.
És la punta de l'iceberg.
Bueno,
és una difícil. Part.
Sabem, hi ha unes altres dades que en parla la Fundació Vicky Bernadet, que parla de que entre el 80 i el 85% dels infants que ho han patit no ho denuncien fins que són adults. I a vegades adults hi ha, doncs, entre 35, 40 anys o més. La qual, clar, que hi hagi ara aquestes denúncies, no sabem ben bé què està passant en realitat. Però sí que sabem que, bueno, que hi ha molts adults, que arriba un moment a la seva vida que es troben que hi ha algú no els hi acaba d'anar bé i acaben adonant-se que van patir això i que llavors és molt tard, perquè a més és un delicte que també prescriu, no? I això és una de les coses que volem evitar també. O sigui, volem evitar que els infants ho pateixin, però també que si els hi passa alguna cosa ho puguin explicar.
De quines edats estem parlant? Quan diem infantil, infància, quan se solen donar aquests abusos?
Això pot ser qualsevol època. Vull dir, n'hi ha a totes les èpoques. Sí que és veritat que al voltant dels 11 anys és quan hi ha més infants que pateixen una situació així i precisament per això doncs nosaltres centrem els tallers que fem, prioritzem els infants de tercer i quart de primària que tenen entre 8 i 10 anys precisament per prevenir, no? Però pot passar a qualsevol edat, desgraciadament.
I quan parlem d'abús sexual, de maltractament infantil, Què hi entra en aquest capítol?
Bueno, en aquest capítol hi entra qualsevol situació en què un adult utilitza un infant per aconseguir un plaer sexual. Això pot ser sense contacte, també pot ser, o sigui, a través de fotografies, d'imatges, de mirar a l'infant o de que l'infant el miri, i després pot ser amb contacte, que amb contacte doncs, ja serien agressions més fortes, com podria ser una violació o una masturbació, coses així. I després, doncs, tot el tema de les xarxes socials, que avui en dia doncs, complica més les coses, perquè també hi ha doncs, molts temes d'extorsió, de gravacions, de fotografies, etc. Llavors, diguem que és molt ampli, no? Perquè diguem que també els infants els ha de protegir de segons quines coses. O sigui, un infant de 8 anys, per ell veure una escena pornogràfica, per exemple, pot ser molt impactant i inclús pot tenir conseqüències greus. Per tant, també hi ha aquesta part de protegir, d'evitar, no? Perquè l'exposició de infants davant de materials sexuals també és un tipus d'abús.
I sovint l'agressor està en el cercle més íntim, més proper, és una cosa que sentim sovint, fins a quin punt és certa?
Bueno, les dades, no? Un altre cop, quan remetem a les dades, parlen de que el 80% és intrafamiliar. Això vol dir que passa dins de l'entorn de la pròpia família o de la família més propera. Són dades que espanten, no? Perquè pensem, ostres, si amb aquests infants els està passant en el seu entorn familiar, on estaran protegits, si no és aquí, no? Però la realitat és aquesta, i moltes vegades els passa amb persones amb les que hi tenen molta confiança, i que són persones també de confiança per la resta de membres de la família.
Per això mateix també s'oculta tant, és aquest tema tan tabú.
Sí.
No? Perquè costa molt acceptar que una persona de la teva família pugui fer això, el teu fill o la teva filla o el que sigui, no?
Sí.
Al presentar el vostre projecte a la convocatòria d'ajuts de PINAE, vau agafar les dades i vau extrapolar a l'Alt Penedès. Torno a insistir, són xifres, són dades, és una extrapolació, però també són gràfiques. Ens les comenteu? Quina incidència creieu que podria haver-hi a la nostra comarca, a costat de casa?
Bueno, doncs, realment, diguem, amb nombres concrets no ho sabem, però sí que hauríem de veure, doncs, hauríem de pensar que de tots els infants que hi ha, doncs, una de cada quatre nenes i un de cada quatre nens pot estar patint això o pot patir una situació d'abús sexual durant la seva infantesa. I exactament quants infants hi ha amb això no ho sabem. També a nivell de dades que vam estar consultant de la Generalitat, no vam trobar dades per comarques. O sigui, no sé fins a quin punt i són a nivell públic o no.
El projecte de Somriu, que ja està implantant-se a algunes escoles de la nostra comarca, es diu Els Secrets Dolents, Jo no els guardo. En què consisteix i quin és l'objectiu que hi ha darrere?
El principal objectiu és fer prevenció. I la prevenció es fa a través de donar recursos i coneixements. En un primer lloc, en els infants mateixos, i l'altre en els equips educatius, perquè els equips educatius veuen molts infants durant la seva carrera i els veuen durant moltes hores. Val? Llavors, la primera part, que està destinada als infants, justament vol això, que els infants, quan acabin el taller amb nosaltres, tinguin gravada aquesta frase: jo els secrets dolents no els guardo. És a dir, si a mi em passa alguna cosa, jo sé que l'haig d'explicar amb algú. I després també sé diferenciar quan m'està passant una cosa dolenta, quan jo tinc un secret dolent, quan algú m'ha manipulat, m'està amenaçant, m'està coercionant, perquè jo no digui una sèrie de coses i perquè no se sàpiga, no? I pensem que al final que els infants puguin trencar aquest silenci és la eina de protecció més forta que tenen, perquè sabem també que el silenci és el que fa que un abús es mantingui, no? Llavors aquest és el principal objectiu del nostre taller i pensem que els infants també són infants, però són molt savis i tenen molta veu. És una cosa que és de la que més ens agrada, veure com ells participen i expliquen les seves coses i poden entendre perfectament quan els està passant una situació que no és cuidar-los, que no és tractar-los bé.
Ara parlaves de secrets dolents, d'explicar-los, de no guardar-los. De fet, en aquest taller, amb els nens i nenes, parleu directament d'abús sexual o l'abordatge es fa d'una altra manera?
L'abordatge es fa des de diverses activitats en la que en algun moment es parla d'aquesta paraula, però ho fem una mica com per parts, no? Primer veiem un curtmetratge que va fer una associació que parla de la història d'una nena que es diu Anna, que està trista, que té un secret, que no sap com explicar-lo, i en aquest documental, en aquest curtmetratge, perdó, es va parlant d'algunes sensacions, una mica, i al final, no, s'acaba dient, no, que el que li ha passat a l'Anna és que l'han maltractat, que han abusat d'ella, no? Si nosaltres no fem cap referència a pràctiques sexuals ni coses així. Sí que parlem de què són les parts íntimes del cos, no? Quines són, com es diuen, no?
Nom real, sense nom real, diminutius ni tonteries.
Sí, sense noms varios, perquè la veritat és que se n'inventen moltíssims i ho veiem, no? Perquè pues, no, els nens, no? Primer, pues, utilitzen aquests noms i llavors nosaltres treballem molt amb no, quin és el nom real, no? I parlem del concepte d'intimitat també, no? I de com jo puc dir que no vull que una persona toqui el meu cos, igual que jo no puc tocar el cos d'una altra persona si no tinc el permís. I això pot ser un company, pot ser un adult o qui sigui, no? I parlem molt d'aquesta part. Després fem una altra part, que és amb unes fitxes que hem creat, que són com unes fotografies que les posem, no, per un espai, i els infants les han de classificar sobre què pensen ells aquelles fotografies, de si és que hi ha una situació de que s'està tractant bé, una situació que ells tenen dubtes i una situació que per ells clarament és tractar malament, no? I després en aquestes també hi ha algunes que són una pissarra d'aquestes que s'esborra, per si ells mateixos volen allà fer un dibuix, escriure alguna cosa, no? I classificar-ho. Llavors aquesta part va centrada en poder diferenciar, no, què vol dir que a mi em tractin bé i on està aquesta línia, no? I després pues, hi ha també un període de reflexió. I després, per acabar, el que fem és parlar directament de què és un secret dolent, què és un secret bo, no? Perquè ells puguin diferenciar-ho. I la veritat és que els infants acostumen a intervenir molt, a donar molts exemples de, ah, doncs això sí, això no. Hi ha altres coses que també són interessants que surten. Ah, doncs, a mi em va passar un dia que una amiga em va dir que això no ho digués, però potser ho havia de dir, no? I podem fer com molt debat amb això, però els hi queda molt clar. I llavors, perquè aquesta frase, no?, de que quan... Si jo tinc un secret dolent, no me'l puc guardar, no? L'haig de dir. Pues, cada infant fa una pancarta amb el seu lema, que no cal que sigui específicament aquest, però que sí que el missatge sigui aquest, i fem una mini manifestació.
Ah, sí?
Sí, per dins la classe, cridant això. I, bueno, penso que la resposta dels infants és molt bona. Ens quedem parades de totes les coses que tenen a dir i com ells ja es plantegen moltes coses, no? I per altra banda, doncs, a vegades també espanta una mica, perquè bueno, ja és conegut, no?, que l'accés a la pornografia, doncs, està sent cada cop més precoç, que tot i que els pares intentem controlar-ho, doncs, a vegades no saps com, però, no?, però acaben veient coses que no han de veure. I estan força informats i tenen preguntes, tenen experiències personals que volen compartir i crec que és una de les coses més maques del taller també, que ells vegin que hi ha uns adults allà en els que poden confiar, en els que poden explicar i que els poden ajudar si els hi passa alguna cosa.
Paral·lelament, es fa formació amb el professorat o les escoles poden sol·licitar el taller pels nens i nenes o el taller pel professorat?
Poden fer les dues coses. Nosaltres oferim el paquet complet. Segons els alumnes de cada escola, de cada curs, fem un taller o dos. I, a més, poden fer la formació. És opcional. O sigui, es pot gestionar com es vulgui.
I fins ara, quin feedback esteu rebent? Esteu ja en algunes escoles? Com està anant?
Bueno, per el que és el contacte i això amb les escoles, hem començat la llista d'escoles, bàsicament, i hem anat trucant i això, llavors algunes escoles que també ens han contactat, doncs algun que tenia més interès o que ja ho volien moure o el que fos, i bueno, en realitat estem tenint una resposta en general molt positiva,
molt positiva
en quant a voler fer els tallers i les formacions. Sí que ens trobem que les formacions a vegades costen més perquè el professorat ja té moltes formacions i tenen unes hores concretes, però en general la resposta és molt bona i pràcticament totes les escoles estan dient que sí al projecte i estan amb ganes i amb tenir aquesta opció, no?, de dir que aquest tema és un tema molt important i l'hem d'abordar d'alguna manera i bueno, la nostra proposta els encaixa.
Per nosaltres, el més recomanable és poder fer primer el taller amb els infants i després la formació amb l'equip educatiu. També per poder parlar en la formació de què ha sortit en el taller.
Clar, poder traslladar...
I com ho poden acompanyar el que hagi sortit o quines coses, pues, no ho sé. Pues a vegades hi ha grups d'alumnes que tenen més clar que són les parts íntimes i d'altres que els hi costa més i que el tema de la intimitat no ho tenen tan clar. Doncs això, si després en la formació ens podem trobar amb l'equip, doncs és una cosa interessant també dir, mira, doncs hem vist això, doncs potser podeu fer altres activitats en el dia a dia per reforçar aquest tema. O els mateixos mestres que vulguin preguntar-nos coses, no? Doncs per nosaltres creiem que el més enriquidor és poder-ho fer d'aquesta manera. Tot i així, cada escola, evidentment, pot escollir.
El taller, la formació està pensada, ens deies, per empoderar aquests nens i nenes. Aprofitant que sou aquí, empoderar una mica pares i mares, familiars que ens escolten, l'ABC per actuar a casa.
Primer, que ja hem comentat una mica abans, és que és parlar de les parts del cos amb les paraules...
Penis i vulva.
Això mateix, penis i vulva, i parlar amb naturalitat. Parlar amb naturalitat. Després també... la manera com nosaltres tractem els infants, amb ells els hi explica d'alguna manera com és que em cuidin bé o que no em cuidin bé, no? Després, una altra cosa és també poder-los dir, no? Pues, mira, pues, si quan ells vagin de colònies o si van a piscina, no sé, en diferents moments, no? De poder-los dir, mira, doncs, pues, quan aneu a piscina, què han de fer els vostres mestres? Pues us ajudaran a canviar-vos i això, però no és normal que estiguin allà mirant o que us demanin això. No és normal que un adult li digui a un infant que li vol fer una fotografia quan està despullat, per exemple. Donar algun exemple així perquè els infants puguin veure que, de dir, ostres, va, fins aquí, no? Igual que hi ha situacions que els infants l'entenen molt bé. Pues quan tu vas al metge i el metge t'ha de fer, no? T'ha de fer una exploració, pues amb els nens, per exemple, amb el penis, per veure, no? Si ja tenen fimosi, si no. Val? Pues quan el metge fa això, ho fa per cuidar-te, els pares estem davant, el metge ens ho explica, t'ho explica tu, no? I tot i que et puguis sentir una mica incòmode, és una cosa que és necessària per la teva salut, no? I explicar les coses així ajuda molt a que, si mai es troben en una situació que no és així, diran, eps, ostres, això no és el que m'hi han dit, no? I després, doncs, també estar oberts a que els infants puguin preguntar les coses amb naturalitat, puguin explicar coses, si els hi ha passat alguna cosa, doncs ho puguin explicar. Això, que sàpiguen que tenen uns adults allà que els escoltaran i els ajudaran.
Lia, si hi ha escoles interessades, com poden contactar amb vosaltres? Quin és el protocol a seguir?
Bueno, és tan fàcil com enviar-nos un correu electrònic a info@somriupenedès.cat, o si els hi fa més fàcil pot escriure per Instagram també, a qualsevol canal ens posarem en contacte, sí. I llavors el que fèiem és, bueno, evidentment, doncs, tenim la trucada, podem resoldre els dubtes que vulguin, o per mail, i llavors els enviem tota la informació que explica, detalla bé el taller, amb uns PDFs i això, i ja, bueno, el següent pas ja és directament, ja els hi posem en el mateix mail, doncs, que ens puguin proposar dates, que ens diguin quan els hi va millor, no?, com és la seva escola, etcètera, i bueno, quadrar agendes i endavant.
Quina durada té el projecte?
Els tallers amb els infants duren 2 hores. D'entrada sembla molt, però sempre se'ns fa curt. I després la formació amb els equips educatius també, més o menys. Entre 1 hora i 3 quarts i 2 hores.
I està pensat per realitzar-lo durant aquest curs escolar?
Durant tot aquest curs. La subvenció que ens ha donat PINAE és per fer-ho en aquest curs. Nosaltres ens agradaria molt poder-nos tornar a presentar i poder ampliar el curs vinent a la Vegueria Penedès i potser en altres entorns també d'educació no formal o així.
Lia i Ruth Marrugat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per aquest projecte tan necessari, Els secrets dolents jo no els guardo, de moment disponible per a qualsevol escola de l'Alt Penedès durant tot aquest curs escolar. Gràcies per la feina.
Gràcies a vosaltres.